Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i Joaquim Forn han rebutjat avui, en la seva declaració davant del Tribunal Suprem, la via unilateral per arribar a la independència. Per primer cop, tots tres han pogut donar la seva versió dels fets davant el magistrat Pablo Llarena i esperen que això els pugui servir perquè el jutge replantegi la presó preventiva tant per als Jordis com per al conseller destituït per l'article 155, que ha estat l'últim a declarar. En total, han estat gairebé 7 hores de declaracions. Un altre nom propi de l'actualitat és el de Carme Forcadell, que ha confirmat aquest migdia que no es postularà per presidir el Parlament en la sessió constitutiva de dimecres vinent. Forcadell ha defensat que no s'han doblegat els qui han impulsat el procés d'aquests dos últims anys ni han cedit a la censura, alhora que ha assegurat que s'ha tancat un cicle i entén que el moment polític necessita una figura lliure de processos judicials. Això sí, Carme Forcadell continuarà com a diputada. Tornant a la crònica judicial, Pablo Llarena, magistrat del Suprem, ha decidit citar com a testimonis els exconsellers Jordi Jané, Neus Munté, Meritxell Ruiz i Jordi Baiget. També interrogarà l'exdirector dels Mossos, Albert Batlle. Compareixeran tots entre el 30 i el 31 de gener. I canviem radicalment de tema. S'ha conegut el cas d'un professor de l'Escola Verdruna Gràcia de Barcelona que fins i tot ha estat acusat de violació. Està en aquests moments en presó preventiva, acusat d'abusos sexuals i d'elaboració de pornografia infantil. Segons ha transcendit, l'home, professor d'informàtica i de religió, es troba en aquesta situació en aquests moments i se li ha trobat material pornogràfic amb nens despullats i en posicions sexuals. I el cas de Diana Kerr torna a ser notícia perquè l'autòpsia ha conclòs que la noia va morir estrangulada. L'informe desmenteix la versió de l'únic sospitós i empresonat, José Enrique Abuín El Chicle, que continua mantenint que va atropellar la jove involuntàriament i després en va amagar el cos. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem amb una nova edició del programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, el doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes sobre salut a la consulta, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 2771 i 93 409 2772 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, 93 409 2771 i 93 409 2772. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, la consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Mind.
Ells són els imprescindibles.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
La lluita contra la sida podria donar un pas de gegant en els propers anys.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Descobreix la cinquena illa més gran del món amb el Club Més Amics. Del 30 d'abril al 16 de maig, viatge a Madagascar. Una mescla inèdita tan humana com natural d'influències indonèsies, perses, àrabs, africanes i europees. Els arrossars, la sabana, les postes de sol, la singularitat dels seus habitants i un entorn únic al planeta. Del 30 d'abril al 16 de maig, Madagascar amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Què pensen els joves i adolescents sobre l'actualitat, la vida i la fe? Volem que tothom els escolti. Per això, cada dissabte dialoguem amb ells a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Ens fem sentir és un programa presentat per servidor Borja de Maria amb la col·laboració de la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CESC, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre, benvinguts un dijous més al Plusvàlua, al programa En Valors, que cada setmana els ofereix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, a través de Ràdio Estel. Aquesta setmana parlarem de discriminació i els seus efectes, en concret, d'aquella discriminació per motius de gènere a l'àmbit laboral. Ho farem amb Daniel Faura, ell és el president del Col·legi d'Ascensors Jurats de Comptes de Catalunya, i amb la Maria del Pozo, advocada, directora del programa de ràdio Plusvàlua Dones, amb l'Ignasi Rafel, enginyer, consultor de recursos humans i headhunter, i amb l'Olga Ortiz, advocada, experta en lideratge femení. Com cada setmana, abans de saludar el Jordi Carretera, el nostre tècnic, anem a conèixer quin és l'editorial d'aquesta setmana. A les societats occidentals, el prejudici contra les dones ha retrocedit en gran mesura gràcies a les lluites per reivindicar un tracte just en el treball, la política, la llar i la societat. En qualsevol cas, el camí per recórrer és encara llarg. Cal un esforç educatiu molt important per eliminar els prejudicis sexistes que es maduren a l'infantesa i també a l'adolescència. Cal aplicar polítiques d'igualtat de gènere que garanteixin aquesta igualtat de condicions a tots i entre tots els ciutadans. Cal mantenir i mentalitzar que la llar i la família són responsabilitat per igual de tots els membres que en formen part. I és que en el món laboral la discriminació contra les dones es materialitza principalment per tres vies. La diferència de remuneració, les preferències cap als homes en la contractació i la promoció i, finalment, l'assetjament sexual. El perjudici que es causa a les dones és un perjudici que la societat a causa a si mateixa, ja que suposa malbaratar unes capacitats i talents que d'altra manera generarien valor i riquesa. L'empresa, com a motor de creixement i de progrés econòmic i social, no es pot permetre el luxe de perdre o de no aprofitar també adequadament tot aquest capital humà. Això és el Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'Obra Social de la Caixa.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals en el camp cardiovascular: la ciència i l'educació.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Daniel Faura és el president del Col·legi d'Ascensors Jurats de Comptes de Catalunya. Daniel, molt bon vespre.
Bon vespre.
I benvingut al Plusvàlua.
Moltes gràcies per convidar-me.
La primera pregunta, ja sé que és una mica genèrica, però és la que li he de fer. Estem ja a l'any 2018. Encara hi ha discriminació cap a les dones?
I tant. I tenim evidències prou clares d'això. A més de la percepció que podem tenir tots plegats per relacions pròximes i per relacions socials, hi ha evidències clares d'aquest gap que hi ha entre l'accés de la dona a la formació i l'accés de la dona a l'ocupació. Uh-huh. Hi ha un gap importantíssim. Tenim dades a nivell europeu, no només d'Espanya, on el 33% de dones assoleixen estudis superiors, mentre en el cas dels homes arriba al 29%. Per tant, les dones estan més formades de partida que els homes.
És a dir, comencem pensant que hi ha més dones que estudien a la universitat que homes.
Exactament. Aquesta uh-huh. és la situació, no? Llavors, com veiem el currículum
és un
universitari,
4%,
una diferència notable. Com veiem a la mateixa universitat aquest accés, ens adonem que en el cas dels màsters i postgraus, les dones arriben a superar el 40% dels que acaben obtenint postgraus i màsters. Per tant, ja hi ha hagut aquí una baixada en relació a l'accés inicial, no? Però això encara s'accentua...
Vol dir que el 60% són homes.
Exactament. Mm-hmm. Però això encara s'accentua quan això passa ja als doctorats i quan això es converteix, doncs, en les càtedres, no? Les càtedres, per exemple, estan ocupades cap un 20% per dones, només, en relació al total, no? Per tant, veiem que en el món acadèmic aquesta discriminació ja es dona, abans del món laboral, ja.
I el motiu? Se sap? És la maternitat? És on...
Hi ha diferents, com qualsevol temàtica complexa, jo crec que no es pot respondre amb respostes unívoques, no? Hi ha un entramat de barreres que fan difícil aquest accés, no? Des de la cultura judeocristiana patriarcal, que la portem tots al nostre ADN, fins a un masclisme passiu i un d'actiu, també que la societat comporta, i, òbviament, aquesta manca de conciliació que no hem acabat d'assolir de la vida laboral, la vida familiar, la vida personal, no? Que això penalitza molt a la dona, no?
Estem parlant de dades europees, eh?
Dades europees...
Que no estem parlant només de... No. Que sigui d'estat espanyol...
En tenim de l'Institut de la Dona a nivell d'Espanya, però també les tenim a nivell europeu, no? D'Eurostat, no? I les dades que comento són a nivell europeu, no? Mm-hmm. Llavors, això també es dona quan un mira la taxa d'atur. O sigui, l'ocupabilitat, en aquest cas, de l'atur, també és superior al dels homes que al de les dones. La dona li costa més recuperar el lloc de treball que l'home, en percentatges també de 3-4 punts. No? I, òbviament...
Sí, quan es queda sense feina, un home té més fàcil o té més rapidesa, va més, no? més agilitat a trobar feina.
Sí, almenys per les dades que es tenen és així. No? I l'altre aspecte és el retributiu. El retributiu, que això també és un tema que es publica sovint, no? Que hi ha aquest gap cap a un 15% de diferència de promig, no? En les retribucions, no? Això és un tema també, doncs, preocupant, no?
Que les dones cobren un 15% menys,
sí,
que els homes.
Sí, però parlo d'Europa, ja, eh? És a dir, a Espanya això es dona també al voltant de la mitjana europea, cap a 15-16%, no? Però hi ha països curiosos, sempre ens emmirallem amb els nòrdics, i em va fer una certa sorpresa veure que Dinamarca, aquest gap és el 22% de diferència, quan un país que el contemplem sempre com un mirall amb els aspectes socials, no? Doncs també hi ha... Potser és degut a que hi ha l'ocupabilitat dels països nòrdics, en el cas de la dona, hi ha una ocupabilitat a part-time. Llavors podria ser que això no estigués prou, diríem, acotat, no?, a nivell de dades, no? Però, curiosament, doncs, en aquest sentit, també hi ha en aquests països nòrdics aquesta discriminació salarial, no? Mm-hmm. Per tant, és un tema general, ja dic.
Sí, sí, general, que no només afecta a casa nostra, sinó que afecta als nostres veïns, al cas de Dinamarca, déu-n'hi-do, perquè, com diu vostè, és un país que sembla...
Sobta, sí, sí.
Un 22%.
Sí, sí.
Ja sé que no és fàcil atribuir els motius, però suposo que s'han estudiat. Per què? Per què passa això?
Bé,
perquè una dona cobra menys que un home?
Bé, això... Jo diria que... En aquest sentit, tenim la dada. L'origen, diríem, també hi ha el tema dels llocs directius, no? Mm-hmm. Una dada que a vegades no es coneix és que quan un mira aquell índex mundial que és el Fortune 500, les grans empreses mundials, no? Només el 4% de directius són dones. Mm-hmm. El 4%, no?
De l'IBEX 35, si no m'equivoco, són 3. 3 dones, de 3, bueno, 3 empreses,
és possible,
de 35.
És possible, que seria també un percentatge similar, no? I a nivell de comandaments, a nivell doncs, d'Espanya, per exemple, hi ha una dada de l'Institut de la Dona que arriba al 14% ocupat mm-hmm. per dones. No? Imagini's doncs, la diferència que hi ha, no? I això fa, òbviament, les retribucions, en aquest sentit, directives són més altes que les no directives, no? Per un cantó pot ser aquesta una de les... L'altra cosa és, també com a dada curiosa o no tant, és que la dona està molt més ocupada quan es tracta d'ocupacions sense retribució. I em refereixo al treball domèstic o el treball d'acompanyar altres persones, siguin mm-hmm. grans o siguin infants, no? Aquí hi ha el gap és també sobtant. La dona dedica un promís de 22 hores a la setmana amb aquestes tasques, quan l'home està per sobre les 4. Imaginem, doncs, aquí hi ha un dels elements més en aquesta discriminació que diem i aquesta dificultat de que la dona pugui superar aquest anomenat sostre de vidre de cara a aquest
Són
progrés.
Són tasques domèstiques, no?
Sí, domèstiques o d'acompanyament, no tant només domèstiques de la llar, sinó d'acompanyar persones grans, persones infants,
petits,
no?
Els nens.
Exactament, tenir cura, tot això, no? Mm-hmm. Clar, això, doncs, en relaciona, si mirem les dues, les de l'ocupació retribuïda i mal retribuïda, o poc retribuïda, i la de l'ocupació no retribuïda, ja veiem aquests contrastos per on ens van, no? I en aquest sentit, doncs, diríem que hi ha hagut regulació. Hi ha una llei d'igualtat que va sortir l'any 2007 a nivell d'Espanya, en tenim una de la Generalitat de Catalunya el 2015, no? Per tant, no parlem de pocs anys. Quan parlo del 2007 estem parlant de 10 anys.
Sí,
no?
Sí.
I els efectes, hi ha hagut canvi, però no són tan espectaculars, no? Per exemple, un dels objectius que plantejava aquesta llei del 2007 era l'excedència per cuidar fills per part dels homes, no? Estimular-la, no?
El bé, permís, no?, de paternitat.
Sí, sí. Doncs bé, perquè tinguem dades, el 2007, quan va sortir la llei, aquests permisos, a nivell de les dones, eren el 96% de permisos, eren demanats per les dones, no? El 2015, al cap de 8 anys d'aquesta llei, això ha passat al 93. O sigui que l'evolució que hem tingut és de 3 punts, no? O sigui que no podem estar massa caldosos de l'experiència, no? Per tant, estem avançant.
Però és un problema, no tant, no? Si es pot dir problema, bueno, que és un problema més educacional, més de base.
A veure, també mirem altres aspectes vinculats, perquè a vegades quan parlem d'ocupació ens referim bàsicament a l'empresa, no? Però per mi ocupació també és la política. Quan mirem a l'entorn polític, una dada molt sorprenent, que la gent, doncs, suposo que quan la coneix ja la recorda, és que el primer Parlament de Catalunya recuperat després de la dictadura, que sembla que és l'any 80, sap quantes eren les dones?
Cap.
8.
8, bueno.
Era un 5%.
Jo veia les imatges, no me'n recordo de cap, veia tot homes.
Doncs era un 5% de dones, no? Avui, a l'últim Parlament que hem tingut, des de PP Ciutadans, que tenien per sobre el 35-36% de dones a les seves candidatures, no?, llistes, no?, doncs a la CUP, que tenia més del 50, no? Vull dir, clar, amb la política, per exemple, el canvi s'ha donat, en aquest sentit, no? Sí que és cert que amb menys encara menys presència a llocs directes, per exemple, alcaldesses, no? Un diria, home, doncs si hi ha aquest 50-50 o 35... No, doncs alcaldesses, 19% només d'alcaldies estan ocupades per dones. Aquí també encara tenim algun camí a fer. Però ja veiem que hi ha entorns on sí que s'ha avançat molt més que en altres, no? Per tant, vol dir que podem fer coses. És qüestió d'implementar polítiques, d'aplicar la llei, d'aplicar-la, i segurament també no tant de mesures... Perquè algú pot dir, home, tu què vols dir amb això de la llei? Que s'ha de reprimir, no? Repressió, no? Això de repressió últimament no ens agrada gaire, aquesta expressió. Ens agrada més l'estímul, no? Pensem que es poden crear mesures d'estímul, no? Com quines? Per exemple, a Espanya, el sector públic representa més d'un 40% del PIB, no? I d'aquest 40%, el 25%, que és molt elevat, és contractació externa. Vol dir que el sector públic, amb un volum més o menys de 250.000 milions, va al mercat a contractar productes i serveis, no? Doncs seria fàcil que tothom que vulgui contractar amb el sector públic se li pugui premiar en el concurs quan es presenta que tingui plans d'igualtat implementats i verificats que estan funcionant. I polítiques de gènere actives. Seria un element d'estímul a que les empreses també s'hi posessin més a favor.
I aquests més plans, per on, primer, per on passarien? Quines actuacions es fan amb aquests
plans? En els plecs de condicions de compra i de contractació d'aquests sectors públics s'inclogués això com una clàusula. I llavors obligaria, no?, que aquest sector empresarial... Doncs,
però significaria... Aquesta... Passaria perquè aquestes empreses contractessin un 50% de dones, tinguessin el 50%, fer quotes...
Miri, seria com nosaltres al col·legi. Deixi'm posar un exemple, no? L'any 2016... La dona no estava a l'agenda del col·legi. Li dic així amb una expressió ben ràpida, no? Avui la dona està a l'agenda del col·legi. Hem creat un grup de gènere, homes i dones, per tractar l'equitat. Doncs aquest tema, que s'ha implantat el 2017, ha sigut, doncs, un dels estímuls a que això a futur pugui millorar. Perquè la nostra professió, per exemple, d'auditoria, cap al 50% d'accés a la professió són dones, en aquest cas equival més o menys al món universitari d'accés, però, en canvi, arriben a soci i a col·legiades no passa el del 18%, que és, altra vegada, aquest gap i sostre de vidre, no? Sempre estem al mateix, la mateixa baixada, no? Doncs hem creat aquest grup perquè treballi aquest tema, no? És a dir, hi ha altres mesures. Per exemple, ja veurà, corporacions professionals, reunions. Doncs tenim la tradició, com que tothom treballa i està molt ocupat, doncs fem les reunions a partir de les 7 de la tarda, no? Anem a convocar. Doncs s'ha acabat. A partir d'ara no hi haurà cap reunió que es pugui convocar a partir de les 6, d'alguna manera, no? Mesures d'aquest tipus, que tot això estimularia a que l'home pogués entrar més a casa i deixar més la feina, no?, d'alguna manera. I aquesta seria allò, una frase que algun dia he sentit, ocorrent per part de la Fundació de Dones Empresàries, no?, que la dona no arriba al lloc directiu perquè l'home no entra a casa. I o sigui, pot ser una frase d'aquelles fàcils, però que s'ha dit molt entenedora, no? Jo crec que és un dels elements clau i que, a més, també tinc clar que no podem parlar d'una mesura i d'un sector. És un tema transversal. On hi posem tots, sector públic, sector privat, professionals, acadèmia, tothom. Perquè, si no, no en sortirem.
I seria una posada no només a nivell espanyol, sinó a nivell europeu.
Òbviament, sí, no? Sí. Bé, hauríem...
Caldria inclús regulacions a nivell de la Unió Europea.
Sí, clar, hauríem d'aprofitar inclús iniciatives com de les Nacions Unides, no? Que els ODS, els famosos objectius...
Que jo no sé als Estats Units com està la situació. Si està similar a Europa...
A nivell professional nostre, haig de dir que està millor. La dona ocupa més, arriba al 28-30%, per exemple, de llocs directius amb firmes auditores. Mm-hmm. En aquest sentit està millor, no? Fa més anys que es van plantejar aquest tema. I li deia, no?, a nivell dels objectius de desenvolupament sostenible, dels ODS, no?, que l'any 2030 doncs, hauria d'aconseguir la igualtat i l'equitat, doncs el cinquè parla molt clar d'aquest cas, del cas de la dona, doncs aconseguir, em sembla que l'objectiu diu 50-50 al 2030, no? Mm-hmm. Seria doncs, un dels temes a implementar i anar difonent, també, no? Mm-hmm. Seria un altre element.
Vostè em parlava de fer aquesta legislació per aplanar el camí perquè l'home pugui estar a casa, no? De quina manera? Anem a parlar d'accions en concret que es podrien fer, per exemple, canviar a les reunions per la tarda i posar-les més d'hora.
Miri, canvis de lideratge. A veure, el lideratge aquest patriarcal, doncs ha d'acabar. Aquest lideratge patriarcal i piramidal. Els lideratges estan canviant a les empreses, a les organitzacions.
I això com es canvia?
Pues amb la pràctica. A veure, les empreses sostenibles a futur seran aquelles empreses que siguin més inclusives, que la diversitat la tractin millor. Tot això serà factors de competitivitat.
Sí, per a mi aquelles empreses, no?
Però és que el mercat, si no, les rebutjarà. Mm-hmm. És a dir, el futur passa per aquesta diversitat i aquesta inclusió. Jo crec que aquesta sostenibilitat és un tema d'interès social i de supervivència. No tan sols de justícia i d'equitat com a valors socials. No, és un tema de que o et poses les piles o igual desapareixes. Mm-hmm. Per tant, posem-hi tots plegats, no? Perquè ens hi va això, no? Parlem molt nosaltres, en el nostre sector també, de retenir talent. Perquè, a veure, el talent és un element doncs, que és clau, no? Com a factor de competència, no? Doncs, home, el talent femení és fonamental. Per tant, un primer estímul és, escolta, fes plans flexibles a la teva empresa, a la teva firma, que estimulin aquesta conciliació, no? Això afavorirà que la dona pugui tenir més participació també en comandament i en participació en decisions de la companyia, no? Seria un dels elements doncs, que poden afavorir-ho, no?
Mm-hmm. Estem parlant sobre aquesta discriminació. Per què una empresa, quan ha de contractar algú, que després ho parlem també a l'hora de la tertúlia, prefereix contractar un home que una dona?
A veure, es parla...
Això passa, no?
Passa a vegades, sí. Hi ha diferents causes, també es parlen, no? Hi ha unes causes d'inèrcies. Hi ha el tema de que...
Existeix la por aquesta de... Bueno, una dona, clar, com es pot quedar embarassada i tal, i potser... Sí, tots
aquests elements, per percepció, surten quan es comenta aquest tema, no? Però també hi ha un canvi notable amb la cultura, diríem, empresarial, on a vegades s'ha primat el presencialisme, en lloc de la meritocràcia o del factor d'aportació real de la gent, del resultat, no? Doncs jo crec que aquests elements haurien d'estar en fase de modèsia, no? El presencialisme, no. Si estem en una nova fase de digitalització absoluta, aprofitem tota aquesta nova tecnologia que ens ve i aprofitem i estimulem teletreballs i coses que afavoreixin aquest tipus de polítiques, diríem, més afavoridores de la conciliació, no? Jo crec que tot el que sigui conciliar i flexibilitat són els elements que hem de tenir-ho molt presents i hem d'anar aplicant, no?
Mm-hmm. Ho parlàvem amb l'editorial, també parlàvem d'aquesta discriminació que es poden produir a nivell d'assetjament sexual al lloc de treball. Això es produeix? És un tant per cent elevat? De casos d'assetjament?
Jo no tinc ara informació sobre estudis que s'hagin fet sobre aquest tema d'assetjament, no? Més enllà de la informació que els últims mesos ens ha arribat de l'entorn aquest anglosaxó, tant a nivell doncs, polític, que ha sortit molt al Regne Unit, a nivell parlamentari inclús, no? O a l'entorn potser més cinematogràfic, si vol, de Hollywood, no? Però segur que...
Home, aquestes... a Hollywood ha estat molt sonat,
sí, sí,
eh?
Sí, molt sonat, per això dic, no? Doncs, a més enllà de tot això que ha sigut el que ha ocupat els mitjans, jo estic segur que aquest masclisme, si vol, que existeix i aquesta discriminació inclús de la promoció interna pot haver favorit pràctiques d'aquest sentit, assetjadores, pot haver-ho favorit, no? Per tant, escolti, això és com el tema fraus, no? Com menys oportunitats donem, menys ocasions hi haurà de fer-ho, no? Per tant, escolti, anem a evitar totes les oportunitats. Anem a estimular aquest tipus, doncs, de polítiques actives i que limitin aquest tipus d'actituds, no?
Senyor Faura, anem a donar pas a la tertúlia, però abans anem a repassar les dades, que com és una ràdio cal repassar-les per tenir-les ben clar. M'han passat la diferència salarial a Espanya entre homes i dones. És d'un 23%.
23?
Tot i que les últimes dades indiquen que ha pujat d'entre el 25 i el 26%. A nivell europeu, aquesta diferència, quina era?
El 15. Em sembla l'última dada que tenia jo d'Eurostat, el 15.
I parlem del cas de Dinamarca, no?
22.
Un 22, que és un semblant inclús a l'espanyol.
Sí, el cas més baix, o sigui, el més alt d'inscripció, sí, era és Estònia, en el rànquing dels països europeus, i el més baix és Luxemburg. Curiosament,
Estònia, sap el tant per cent, no se'n recorda?
Sí, sembla que era cap a 30, més del 30.
Més del 30%. Més del 35, i Luxemburg, sí, sí, baixava el 10 o...
5, un 5%. Cap al 5, sí, 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 sí. I al costat d'Itàlia, curiosament, que jo també...
Quan Itàlia vaig, com vaig... Luxemburg.
Sí, per sobre de Luxemburg. I vaig quedar molt parat quan vaig veure Dinamarca amb el nivell 22 i Itàlia. Perquè per mi, a veure, la percepció que jo tenia era al revés, no? Com un país llatí, també.
Els prejudicis, no? Ens fan indicar que doncs, no, la cultura italiana serà més semblant a l'espanyola.
Les dades d'Eurostat deien això, no? Almenys ho diuen, això, no? Sí, sí, sí.
Doncs, si li sembla, anem a parlar amb els contertulians, sí, sí, que, per cert, tenim igualtat. 50-50, perquè ningú es queixi.
Sí, sí.
Els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular: la ciència i l'educació.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Doncs tenim com a convidat el Daniel Faura, ell és el president del Col·legi d'Ascensors Jurats de Comptes de Catalunya. També tenim a l'Ignasi Rafel, enginyer, consultor de recursos humans i headhunter. Ignasi, molt bon vespre.
Què tal, bon vespre.
Dos homes i dues dones. La Mireia del Pozo, advocada, directora del programa de Ràdio Plus Valua Dones. Mireia, bon vespre.
Bon vespre a tothom.
T'he vist apuntant avui. És un tema que t'agrada, eh?
M'agrada molt.
T'interessa.
Sí, exacte.
I també l'interessa molt a l'Olga Ortiz. Ella és advocada i experta precisament en lideratge femení. Olga, molt bon vespre.
Molt bon vespre.
I benvinguda. Gràcies. Al Plus Valua. No sé qui dels tres vol començar. L'Ignasi, deixem que sigui l'home.
El deixem.
El primer que comenci.
El deixem, no, per educació.
Igualtat.
La igualtat, és, jo cediria la paraula, però bueno. Sí,
vinga, va, Ignasi.
A veure, jo em ficaré en un jardí i una mica per...
Ai, quina por.
Sí. No, em fa molta por, perquè realment... Perquè, home, tenim en aquesta taula dues dones molt potents, com són la Mireia i l'Olga, i sé que, segons el que digui, se'm tiraran al coll.
De fet, ja estaven donant l'entrevista i apuntant i fent cares.
No, ja s'estan esmolant les ungles.
Vinga, va.
A veure, vagi per endavant que jo sóc dels que penso que la dona té que tenir un paper molt més protagonista. Com deia a l'entrevista amb el Daniel, no podem, com a societat, deixar perdre el talent femení, que és tan bo o millor, i en molts casos diferent, i per tant es complementa amb el talent masculí a les empreses. I estic d'acord amb que el camí és llarg i que queda molt per fer. Però també, quan parlem d'aquests temes, m'agrada tirar una mica enrere i dir, però és que s'ha avançat molt. Si agafem dades de quan la dona encara tenia que demanar permís al pare per casar-se, però no podia obrir un compte corrent, o fins i tot se la podia matar si se la trobava en situació d'infidelitat...
I que sempre fa 35 anys, eh?
Vull dir que hi ha gent d'aquesta taula que encara que ja estava aquí. Per tant, home, hem avançat molt i hem de seguir treballant molt per això. Però que aquest camí sigui lent, jo penso que hi ha una part molt important, que també ho ha dit el Daniel, que és cultural. Vull dir, hi ha coses que no es canvien de la nit al dia. Hi ha temes que es viuen a la família, i això anirà evolucionant a la mesura que els joves...
Per això jo parlava abans de nivell educacional.
Hi ha una part molt important de nivell educacional de l'educació i de l'educació del que es viu a casa, de com es viu la relació dels pares, que d'alguna manera els fills acaben absorbint, no? Però aquí... quan es parla d'algunes dades, i el Daniel deia, Òscar, aquestes dades, la diferència aquesta, doncs clar, encara hi ha una discriminació. Home, jo penso que sí, que hi ha una part pot haver-hi de discriminació o de desigualtat, però hi ha una part que, escolta'm, que no podem forçar. La dona, en molts casos, pren una decisió per una qüestió personal. perquè en el seu model vital doncs, canvia l'ordre de prioritats per decisió pròpia, per, mm-hmm. perquè canvia l'ordre i prefereix dedicar-se a la família, però no perquè l'obligui la societat, no perquè, sinó perquè d'una forma vital, d'una forma natural, d'una forma antropològica, doncs, doncs prefereix prendre aquesta decisió. I contra això no hi podem anar o no hi hauríem d'anar. Per tant, jo quan es parla de discriminació i es fan aquestes dades, bueno, intentar arribar al 50% és que l'objectiu real no és el 50%. Evidentment és acostant-se, no? I llavors aquí entraria en si realment el sistema de quotes, que es parla molt, és el sistema. És obligar. Jo estic en molts foros, com els que estem aquí, i quan diem anem a muntar una junta, anem a muntar un grup, anem a muntar un equip de no sé, ens falten dones, i tenim que començar obsessionant-nos a buscar dones. Jo no sé si, aquest, si aquesta
això
és la solució.
Això parlava abans dels partits polítics. Bueno, però és que els una partits... llista electoral sempre és el primer tal, hem de buscar una dona número 2, no, no. No? És allò de...
És que els, hi ha partits polítics que per obligació per tenen el que diuen el sistema de cremallera, i és home dona, home, dona, home, dona, a qualsevol llista, Barcelona, Lleida, Girona, ho forcen d'aquesta manera. Ara, és la solució, estem trobant a les millors persones, les persones més adequades.
Que també es pot donar la circumstància que les tres primeres siguin dones, i no passaria res, no però llavors, no, res. Amb el sistema cremallera ja no funcionaria.
No funcionaria, però aquest sistema funciona, i per tant, quan la política es veu això, està molt forçat per aquesta política. Llavors, jo diria que això s'hauria també de qüestionar, o sigui, fins a quin punt les mesures... I per mi un tema clau, que el Daniel sí que l'ha dit, i ara seré quan se'm tiraran el coll. Per mi un tema clau és que les mesures que es promoguin, tant des del punt de vista de l'administració com des del punt de vista de les empreses, han de ser mesures d'estímul, sense cap dubte. Perquè jo penso que...
El
molts...
que parlava el Daniel.
El Daniel. Per mi això és lo fonamental. O sigui, aquest és l'enfoc que han de tenir. Perquè qualsevol mesura que sigui de càstig, i ho poso entre cometes a totes les que vulgueu...
De penalització,
per mi el que fa és fomentar la discriminació. I m'explico. O sigui, el fet de que hi hagi determinada legislació que per una dona que està treballant es queda embarassada els temps de baixa, que això és assumible per empreses grans més que per petitetes, però després la reducció de jornada durant uns quants anys. Hi ha moltes empreses que això els hi pot penalitzar molt des d'un punt de vista de recursos, de com ho compenso, de com supleixo aquesta baixa de reducció. Clar, això pot ser que molta gent a l'hora de contractar algú digui, ostres, no me la jugo perquè com aquesta persona es quedi embarassada i durant 12 anys tingui que assumir una reducció de jornada, doncs mira, saps què? Si tinc una alternativa, que és un home, doncs m'hi tiro per aquí. Per tant, poso com a exemple, jo crec que moltes vegades la sobreprotecció està fomentant una certa discriminació. Per tant, seria molt més insistent o molt més... Treballaria molt més el que serien les mesures d'estímul, que realment és el que farà que funcioni. Evidentment, des de l'administració, i com deia Daniel, moltes polítiques que dintre les empreses podem aplicar, com és el canvi de reunions, com és la flexibilització horària, com és la flexibilització d'entrada i sortida de la feina, la possibilitat de donar l'opció de teletreball, i tot això les empreses hem de treballar molt. I ho diu una persona que tot el despatx són dones, vull dir que això també vagi per endavant, per tant, no, amb això jo crec que predico...
A vegades quan parlem hem de fer el 50-50, hi ha circumstàncies que potser hi haurà més dones com es.
En el meu cas, no? Sí.
Quan marques 50-50, clar, en el teu cas hauries de contratar més homes per arribar a aquesta quota d'homes, no? Perquè si hi ha quotes de dones, també hauria d'haver quota de dones. A veure què diuen les dones del programa. Qui comença? Va.
L'Olga? La Mireia. Que
Mireia?
Jo
vinga, va, que estan apuntant, quan tu... Ara parlaré, han agafat el boli ja, dic, vinga, va.
Sí, sí. A veure, molt bé, estic d'acord amb moltes coses de les que ha comentat el Daniel Faura. Quan comentaves que em deies, aviam, això és un problema educacional? Per mi això va encara molt més enllà.
Més encara?
Sí. Això és un problema social. O sigui, aquesta discriminació que tenim a nivell laboral, com que malauradament no es dona només a nivell laboral, sinó es dona a qualsevol àmbit, el senyor Faura tocava el tema de la formació, però és que ho trobem a nivell polític, que deia l'Ignasi Rafael, a nivell polític és on, per sort, hem avançat més. Les dones en qualsevol àmbit. Però tot el que siguin institucions de poder, tot el que és l'àmbit universitari, doctorats, càtedres que comentava, l'àmbit de la ciència, dels invents, o sigui, qualsevol àrea... O sigui, imagina't si el tema dona de sí que podem fer o puc estar fent un programa setmanal tocant les diverses àrees
artístic,
en les que les dones
no?
estem
si mirem,
afectades.
Si mirem els artistes de la història,
clar,
són homes tots.
Gastronòmic,
clar. També.
Aleshores, és tan impressionant els àmbits on arriba a arribar aquest tema que això no es tracta d'un problema de dones. ni molt menys. És un problema social. La societat està informat
per homes i dones. Però no creus que per canviar-ho s'ha de fer educacionalment? Aquí,
això sí. O sigui, el tema educacional és clau. Però no perquè sigui un problema educacional, sinó el problema és social, però l'educació és com combatre'l. Amb l'educació, tant com dèieu abans, des de la primera infància com des de l'adolescència. Perquè a la primera infància és precisament en els patis de les escoles el lloc on es produeixen més micromasclismes.
Sí?
Sí.
En quin sentit?
El micromasclisme...
A l'hora de jugar.
A l'hora de jugar, amb els propis jocs. Aleshores, no sé si, bueno, si esteu al dia últimament de les petites escoles, les escoles infantils, el que a la nostra època coneixíem tots com a guarderies, cada vegada hi ha més guarderies que fomenten la coeducació. Perquè ens entenguem, què vol dir? Que hi ha un dia a la setmana que tots els nens i nenes, tothom juga a cotxes, i a conduir cotxes, a ser conductors... Molt bé. Un altre dia a la setmana tots juguem a cuinetes. No tot el dia, vull dir, allò que fan estones. I un altre dia a la setmana tots juguem a fer de pares i mares i a la cuida dels infants. El tema que abans comentava també de la cura, d'aquesta feina no retribuïda de les dones, que és el treball domèstic, que sempre ha caigut sobre nosaltres. Doncs això és fantàstic, de que ja des de l'edat temprana, des de la guarderia, nen i nena portin amb el cotxet el bebè, ara anem al metge, ara anem al doctor. Recordem fa uns anys, quan anaves al metge, qui era? Era el doctor i l'infermera. Avui en dia, per sort, les coses han canviat i vas al doctor o a la doctora. Vull dir, les dones,
sí,
per sort, hem pogut
infermers...
arribar...
Hi ha molta, un tant percent molt més elevat de dones que d'homes.
Sí, això sí, i encara avui en dia... Però sí que...
Doctors, és cert que hi ha dones.
Un detall curiós per acabar d'acotar aquí el que comentaves, no?
Sí.
A la guarderia o a la llar d'infants, sí. No? A qui truquen quan hi ha un problema?
A qui ve? Bueno,
a la mare.
A la mare i al metge. A qui truca sempre? A la mare. O sigui, qualsevol cosa truca.
Hi ha canvis
truca.
Importants a fer.
No, a mi em
I
va passar,
nen que acompanya el nen al metge?
Normalment la mare. Aquí ve. Mira, ara quan deia això, a mi em va passar una vegada, i ho vaig explicar a la ràdio, em trucaven sempre de l'escola, i va arribar un moment que em vaig, entre cometes, queixar. Li vaig dir, escolti, té igual de responsabilitat el meu marit que jo, o sigui, els dos som exactament...
Ell, no?
Clar, per què truqueu sempre, ja no només a mi, no es tracta de personalitzar, sinó a nivell social, per què truqueu a les mares quan per sort, i això sí que ho vull remarcar molt, perquè per sort avui en dia hem avançat, o sigui, no estem com fa 35 o 50 anys, podem estar contents, però hem de seguir avançant molt més. Ens queda un llarguíssim camí, perquè estem amb unes diferències salarials impressionants del 23%, i ara aquest 2018 ha sortit del 25-26%, que ara per això la llei que han aplicat ara, no recordo si és a França, o que les dones,
a França.
A França, que les dones podran demanar que es faci públic el sou
no,
que
Alemanya,
cobren... Alemanya, exacte, Alemanya. El sou que cobren els seus companys fent exactament la mateixa feina, transparència total, això em sembla molt bé. Però el que, per no perdre'm, la sort que tenim és que avui en dia, per sort, els homes estan molt involucrats en la cura i en l'educació dels fills. O sigui, no és com abans, que això quedava com un relegado...
S'ha avançat molt.
Moltíssim. Abans quedava relegat a les dones. En canvi, els homes avui en dia se'ls veu a les portes dels col·legis els divendres, si més no, però bueno... Bueno, per això...
I és una primera passa, no?
Per aquesta falta de conciliació.
Són canvis que potser no es poden fer automàticament, sinó que són uns canvis, no?
A veure, jo vaig aconseguir que a l'escola dels meus fills em truquessin a mi. Jo el que feia era trucar jo a la meva dona.
Ah, mira.
Mira-lo. Clar, aleshores, de què serveix, Ignasi?
No, a veure, és veritat que es trucaven un o l'altre, però també t'haig de dir,
Que pot dependre l'horari de la dona i l'horari de l'Ignasi, no?
No, bueno, trucaven al mòbil i l'agafava que podia. No, però bueno, em trucava. El que passa que sí que és veritat que això que dius, jo he acompanyat moltes vegades els meus fills, però així és com jo dic, bueno, em toca acompanyar per una qüestió d'horari, la meva dona és una qüestió visceral, o sigui, ella, si pot, s'organitzarà, perquè ella vol estar. Jo vaig perquè...
Aquest component maternal...
Jo crec que sí.
Existeix. Que els homes, no existeix el component paternal.
És diferent.
No estic d'acord, sí que existeix el component parental.
És diferent el maternal i el paternal?
Jo crec que és diferent.
Pregunto, jo llenço, no? Jo no soc pare,
soc mare.
No, pel que veus.
Però jo crec que hi ha pares que, i tant, que tenen aquest component paternal.
Paternal, sí, però que és diferent. Hi ha una part de la dona que és instintiu, que suposo que és natural, que és d'haver portat una persona dintre durant 9 mesos, que això fa que sigui diferent. Però jo ho veig. La meva dona dorm com un tronc igual que jo. Quan teníem els nens petits, un nen feia i jo ni m'enterava, i ella fotia un salt del llit. és que té, és que les dones, doncs no ho sé, segurament tenen un mecanisme diferent, però que és molt bo.
Algo biològic.
Que sí, però sí, no vol dir que jo no m'aixequés a donar-li un bé.
Està clar que hi ha diferències, i això és així de clar, biològiques, entre l'home i la dona, i això...
En parlarem de l'embràs, que l'embràs... Només es poden quedar embarassades les dones, si vulguis o no.
Exacte.
És un component aquí, biològic que però... també afecta, entre cometes, no?
Clar, i aquí
per
crec
desgràcia,
que...
a la carrera professional de les dones.
Però aquí crec que el que cal reivindicar, i s'ha de reivindicar, és la igualtat a nivell de drets. Mm-hmm. No reivindiquem pas una igualtat real, física, ni molt menys, sinó a nivell de drets, el dret de la dona al treball, a un treball digne, hi ha un treball ben remunerat, igual que si fos un home, el fet de que...
No és normal que la diferència salarial sigui del 25-26%, no és normal. No, no és normal que l'IBEX 35, només 3 de 35 empreses siguin dirigides per una dona. Això significa que hi ha 32 que estan dirigides per homes.
És que ara les dones han de ser heroïnes per poder arribar a aquests llocs. Mm-hmm. I hem d'aconseguir que la dona no calgui ser heroïna, per ser una persona normal per arribar a aquests llocs. Aquest és un dels temes, jo crec, que fonamentals, no?
Jo sóc una gran defensora del treball per objectius, no del presencialisme, com deia... Clar, aleshores, és que és la manera i el tema...
La meritocràcia.
Clar, i aquest tema que deia l'Ignasi, no?, també de les reunions, de canviar l'horari de les reunions, doncs una forma de lideratge femení diferent, quan parlàvem de què canvia. El lideratge femení, una de les coses que canvia és la dona, d'entrada, no posarà mai una reunió a les 8 del vespre. No, ho posarà segurament a les 2 del migdia.
Això era esgotador quan jo era regidora. Estava farta. I quan hi havia partit de futbol, la reunió de les 8 semblava.
Ah, sí?
A la nit. I això em posava encara de més mala llet.
No t'agrada el futbol.
És la paraula.
No t'agrada el futbol.
M'agrada el futbol. Som periquita, jo dic públicament. Però, clar, a les 8 de la nit és impossible... I jo no tinc fills, eh? Uh-huh. I jo no estic casada. Però és que em dona igual. Tinc la meva vida a partir de les 8 de la nit.
Clar, aquí clar.
Anar al gimnàs, anar a comprar, fer el sopar, el que em doni la gana. Mm-hmm. I era complicat.
És que això el que acaba creant són problemes discriminatoris,
clar,
aquest tipus d'horaris. I el que no entenen a vegades algunes persones o aquesta cultura patriarcal que arrosseguem i aquest masclisme és la necessitat de donar valor a la conciliació de la nostra vida pública i privada. O sigui, tu pots estar dins un partit polític, pots estar tenint un càrrec públic, però també tens una vida privada. I la teva vida privada l'has de poder compaginar i has de poder estar educant els teus fills. Ara, siguis home o dona.
Clar. Mm-hmm. Clar. Olga Ortiz, encara no t'hem escoltat.
Bueno, però
vinga,
perquè el debat
imposa't.
Està interessant.
Imposa't.
Jo crec que hi han d'haver-hi diverses voluntats. Una, la voluntat política, que és a nivell legislatiu. El que deia ell sobre la llei orgànica, la 3/2007. Des del 2007 no regulem en temes d'igualtat.
A nivell espanyol.
A nivell espanyol. Ens ho hem de plantejar perquè la llei aquesta que treia una mica la força dels reglaments europeus en temes d'igualtat parlava d'una cosa que és molt important, que són els plans d'igualtat. Però, clar, uns plans d'igualtat obligatoris a partir de 250 treballadors. Doncs potser hem de ser més ambiciosos i posar com a obligació a totes les empreses pimes aquest pla d'igualtat, perquè aquest pla d'igualtat regulava coses molt interessants que han quedat en un sac i que jo crec que falta desenvolupar a nivell espanyol. La conciliació laboral, que aquí ho hem parlat, la classificació dels professionals i la seva promoció, meritocràcia, la seva retribució. Una altra cosa important, també regula el llenguatge i la comunicació no sexista, sobretot quan et dirigeixes a homes o dones, el to o la forma a vegades és diferent, no? Jo he vist a directius tractar a companyes seves directives com a reina, a nena, porta...
Nena,
la
xica, no?
Nena. La nena t'ho diuen molt.
Aquest llenguatge i comunicació...
I això molesta.
Molesta.
A les dones, òbviament, us molesta.
Jo ahir vaig tenir un judici, un advocat de 40 anys, i no és perquè hi ha advocat, és que em va dir, nena, què, arribem a un acord o no? No, nena, no, sóc la teva companya. I ara entrarem a judici sí o sí. Mm. Per dir-me nena.
Nen, no?
Nen. Clar, a mi no se m'ocorre res. Són cosetes que, és el que també deies tu, fa 35 anys que estem en temes d'igualtat, som novells. Mm-hmm. Però dintre d'això també hi ha un altre concepte que és el que deia la Mireia. Voluntat política, voluntat empresarial de les dones i dels homes, dels dos. Perquè si a mi em molesta, nena, dir-te, a mi no em diguis nena. Mm-hmm. I també una voluntat personal, crec, és què aportem nosaltres, els d'aquí, al nostre entorn. Perquè si aquí fem apologia de la igualtat i surto al carrer i deixo passar certes coses, clar, o els meus fills no els educo d'una determinada manera i li dic a la meva filla, fes el llit...
I el meu fill el deixo fer el que vulgui.
Això passa?
Sí. Bueno, pues hi ha
mares que tenen un nen i una nena... No?
Jo crec que cadascú ha de mirar en el seu entorn i a vegades qui posa la taula i qui treu la taula. Si ho fan els dos o ho fa un. Coses molt senzilles del dia a dia.
Esteu dient que hi ha dos nens i que hi ha cases que li diuen a la nena que tregui la taula i el nen es queda allà?
Bueno, traieu la taula i la que s'aixeca és la nena.
Sí?
I llavors la mare ha de ser aquí, ojo a visor, i dir, tu també. Clar, són detallets que en la nostra vida personal hem d'incorporar. Hem d'incorporar on anar a comprar. Li pots dir, jo recordo la meva mare, que em deia, vés a buscar el pa. I jo veia el meu germà al sofà i li deia jo al meu germà, i tu conmigo.
Claro, clar que sí. Tant.
Que menuda és la Olga, eh?
Però és una mica treballar en aquesta igualtat i a nivell pràctic i a nivell nostre fer o intentar inculcar que jo puc venir a tres reunions a les 8 de la tarda, però també podem fer una reunió a la 1:30 del migdia o a les 2. No passa res.
Exacte.
No passa res. És una mica organitzar agendes. Si això no ho fem en el nostre àmbit personal, ja podem aquí parlar d'igualtat salarial i de conciliació laboral, perquè no sortirà.
Clar, per això és tan important que les dones arribin en els llocs de poder, però de poder real. Per què? Perquè moltes vegades el que està passant...
I llavors una altra cosa, jo he fet el postgrau en lideratge femení perquè bàsicament quan vaig entrar a política jo no volia governar o copiar patrons masculins. Clar. Amb la qual cosa, les dones que entrem en els mons polítics o empresarials hem d'evitar copiar segons quins patrons, perquè si no ens estem deixant emportar per el que dèiem abans.
El que comentava l'Ignasi, que moltes vegades, degut a aquestes quotes, es visualitza la figura de la dona, visualitza, però visualització no vol dir poder. Poder vol dir realment decidir i poder fer, com deia l'Olga.
Daniel Faura.
Una dada curiosa que no he dit abans, que és curiosa per aportar també amb aquest debat que esteu fent tan interessant, no? És que... La compatibilitat, per exemple, aquest factor de compatibilitat, no? Ambició, eh? És curiosa aquesta dada. Si us preguntés avui, eh? La dona d'avui, a nivell de pràctica esportiva, veieu que és equiparable a la de l'home? La dona fa tant esport com l'home? Com veieu al carrer...
No. Bueno, jo faig boxa i sóc l'única dona.
Ja.
Bueno, una altra que ve, que és la meva amiga.
No, però en canvi... Si
no hi ha igualtat.
Però també depèn de l'esport, no?
Però fent running, per exemple, veus moltes dones. Vull dir, jo veig, pràcticament, podia veure a vegades grups on hi ha tantes dones com homes, no? Si anem a mirar les federacions esportives, el percentatge de dones federades, que vol dir les que volen competir, és el 22%. També és curiós, com aquí també, aquest factor de competitivitat també es dona amb l'esport. Ho dic perquè...
Sí, jo
són dades que val la pena.
La competitivitat a l'empresa passa perquè una dona que vulgui progressar ha de voler progressar, tenir un punt d'ambició, un punt de competitivitat, i voler-lo tenir, que potser diu, escolta, jo no tinc ganes, jo ara de barallar-me, de lluitar, de deixar-me, d'empènyer, de deixar-me empènyer.
Però són els lideratges que dèieu abans.
A vegades, Ignasi, més que el tema de voler, és poder. Perquè jo vaig ser consellera municipal d'esports i, clar, ens passaven les dades de les diferències homes-dones per edats i l'edat que s'apropa a la maternitat era impressionant, però impressionant el descens que feia. Però increïble, eh? Tot el que era de les inscripcions en els gimnasos i diversos esports, com descendia la pràctica de l'esport, com baixa. No és voler o no voler, és com el de la feina. És el poder. O sigui, clar que sí que hem de respectar, que cadascú faci el que vulgui. Hi haurà dones que no voldran un lloc de poder, hi haurà dones que voldran treballar poques hores. Doncs perfecte que ho facin. Però aquelles que vulguin arribar, tenir un lloc de poder, tenir decisió, que ho puguin fer.
Sí. Aquí jo el que vaig és que potser les que vulguin representen, i dic un número, a la, és un 20% o un 30%. El que hem d'aconseguir és que aquesta sigui la quota real. No voler forçar els 50 si resulta que hi ha un 20% de dones que no volen.
El tema de quotes, moltes dones que, bueno, no, sovint parlem d'aquestes coses i en el plusvalu a dones, doncs, vegin força reconeguda en aquest món i amb el cap ben posat, no radicals. Doncs, el tema de les quotes tenim molt clar que ha de ser una mesura puntual, una mesura temporal, perquè aquesta mesura...
Posa a favor de les quotes.
Sí. O sigui, jo us explico. Jo, d'entrada, quan va sortir el tema de les quotes, em passava com a l'Ignasi. Vull dir, no, em va sobtar molt i no acabava d'entendre aquesta obligació
de quotes.
Llavors,
què faríem, per exemple, amb el món dels infermers?
No, un moment.
Però aquí també hi hauria una quota masculina.
Bueno, com amb el món dels doctors, dels mestres. Les mestres normalment són dones, però això són temes culturals. Per què? Perquè inicialment les dones que van voler començar a treballar, el que estudiaven era o infermeria
o educació.
Exacte, sí. Per ser mestres.
Infantil.
Clar, per això ens trobem, encara avui en dia arrosseguem tot això. Llavors, el tema de les quotes d'entrada, quan va sorgir la idea a mi fa anys, no em va agradar, però sí que és cert que ràpidament vaig veure números, realitat i contrastant. Com està clar, el tema de les quotes és una mesura temporal, perquè quan per fi tota la societat hagi entès això, doncs ja podrem treure-ho, perquè ja ho haurem normalitzat a les nostres vides, l'entrada de les dones. Com deia l'Anna Mercader, que l'Anna Mercader doncs, porta molts anys en aquest tema. Home, és que a vegades no trobem dones, com deia l'Ignasi, no trobem dones i estem obligats a posar alguna. I si no és bona? Clar, l'Anna Mercader deia, hem trobat a molts homes que no han sigut bons. Mm-hmm. I per això les dones hem de renunciar a aquest tema.
Una doncs... altra dada amb aquest tema de col·legis, una cosa curiosa.
El Daniel i la Olga. Endavant.
Perdona, eh?
No, digui.
Els col·legis de l'àmbit de la salut, que són més aviat on la component femenina pot tenir més presència, és a dir, parlo de psicologia, medicina, infermeria, fisioteràpia, tots aquests col·legis, la col·legiació femenina és del 66%. Mm-hmm. O sigui, el 66% són dones.
Del col·legi d'infermers.
No, parlo tots aquests.
Salut que és àmbit social. Psicologia,
sociosanitari... És el 66%. És a dir, dues terceres parts, pràcticament, són dones. Però qui ocupa les presidències d'aquests col·legis?
Homes.
22% només dones. La resta, homes. Tot i ser una proporció feminitzada, en aquest sentit, només, com a component.
I també, sobre el que deia la Mireia, a nivell polític i el tema de quotes... Ojo amb el nivell polític i el tema de quotes, perquè jo estic a favor de que ha de ser puntual i ha d'estar, perquè si no quedava clar que no arribàvem nosaltres, però quan arribem va haver-hi un estudi de la DIVA, de la Diputació de Barcelona, que deia que quan arribem al poder les dones i som regidores, ojo amb les carteres que ocupem. Benestar Exacte. Social, joventut, dona, gent gran... En canvi, els homes ocupen urbanisme, serveis centrals i policia. És a dir, no està Interior. Tot resolt. No està tot resolt.
No ho havia pensat mai, tens raó, eh?
Sí, és així. Jo anava a reunions de regidores de servei social i dic regidores perquè
eren dones.
Dones.
La ministra de Defensa...
Bueno, perquè ens hem modernitzat.
Però el dia que la Chacola van nomenar ministra de Defensa es va liar.
Es va liar.
Va dir, oh, una dona,
sí,
no?
Sí.
I el dia de la desfilada que es va posar aquell pentinat i tal, va ser, ostres, no?
Si no anem a les ministres, anem a les regidores, que la meitat són benestar social, joventut, dones, gent gran, salut pública, i aquí ens quedem, eh?
Ignasi. Jo l'únic que demano, quan parlem sobretot del tema polític, és per no caure en el ridícul i perquè, a més, no soluciona res, aquesta obsessió que hi ha ara del tots i totes, mèdicos, mèdiques...
Bueno, tots i totes no, totes i tots.
Totes i tots, saps? Aquesta, hosti, que fa que els discursos durin el doble, que està molt bé, perquè els polítics així menys coses a dir ho omplen, però, hosti, no caiguem en el ridícul.
Que això,
no arriba, no arregla res i és patètic.
I el discurs, a veure, anem més enllà de quan... Ja no és totes i tots, sinó que un home diu totes.
Ah, sí?
No?
Ara també s'ha posat de moda que els homes es pot...
Les copaires, tot és femení.
A mi això ja em sembla que anem exagerant les coses.
Per això dic.
No, que quan parla per un polític, ell s'anomena com a femení. Nosaltres, totes,
no parla de les persones?
No.
Pregunta,
no
ho sé. Femení.
No ho sé. En el cas de les CUP...
Home, podria ser de persones, també, no ho havia pensat.
Això ho dic, això ho dic.
Abans que comentaves el tema aquest de l'educació i li preguntaves a l'Olga si a les cases ens trobem que els nens feu això, les nenes no, pel tema aquest de l'educació que portem nosaltres, que arrosseguem, sense voler, en els nostres fills fem comentaris, sense cap mala intenció, però que en el fons no els estem fent cap bé. Per exemple, vaig a dir algunes frases típiques.
Aviam.
Sí,
que no ens adonem. Així els ullins se'n pensaran. Jo la dic i no la tornaré a dir, va.
Ai, nen, no ploris més. Els nens heu de ser forts i valents. Una. I després explicaré què afecta això psicològicament. Ai, nena, que guapa estàs. Estàs tan bonica amb aquest vestit rosa. Sembles una princesa. Aquest tipus de frase també és molt, molt típic. Nena, no ploris, que et poses lletja. Vale, tres frases. Què estem dient? I això ho lligo amb el tema de la violència de gènere, que això és el pitjor que ens trobem les dones. Això el que estem dient és, no expressis els teus sentiments. Nen, tu has de ser fort i valent. El sentiment sempre cap a dins. Nena, tu has d'estar guapa. No ploris, et poses lletja. Per tant, també, els sentiments cap a dins. I nena, lo de forta i valenta, no. Tot això a ella no li diem. Aleshores, si des de petits els estem educant d'aquesta manera, Què passa? Que ens trobem amb el que ara avui en dia ens estem trobant, que és que cada 7 hores es denuncia una violació a Espanya. Mm-hmm. Això vol dir que es produeixen moltes més. Casos com el de la manada, casos com el del xicle, casos d'aquests. Per què amb els adolescents hem fet un pas enrere amb el tema de la violència masclista? Estan dient que ens estem trobant amb molta més violència masclista entre els adolescents. Doncs, a veure, internet, que és molt bo per unes coses, en això no ha ajudat gens, però després aquests comentaris que estem arrossegant doncs no ajuden. Nosaltres mateixos som els primers que ens anem d'adonar d'aquestes coses. Mm-hmm. Tant que parlem de la intel·ligència emocional, doncs amb aquestes frases estem tallant la intel·ligència emocional.
Ens falten un parell de minuts per acabar. No sé si hi ha algú que vulgui dir alguna cosa ràpida.
Jo volia dir que m'ha encantat la frase,
frase
de la dona no arriba al lloc directiu perquè l'home no entra a casa.
Sí.
M'ha encantat.
Marketing total, aquesta.
És marketing.
Sí. Jo voldria dir una cosa, perquè quan s'ha parlat molt, i és un tema... Al final, les dades són dades, i com deia el Daniel, doncs poden estar més acurades, menys acurades, tenint en compte si són reduccions de jornades, si són jornades reduïdes, etc. El tema retributiu. Jo puc dir, per l'activitat que desenvolupo, que, com sabeu, és Headhunter, i, per tant, tracto molta gent i moltes contractacions.
Una pregunta, tu et mires si és dona o home l'ha de contractar? Això hi ha empreses que ho miren?
Sí.
Ho miren?
Sí. Sí, sí, i el que digui que no m'enganya, jo podria ser molt políticament correcte.
I és per l'embràs, no... també, dius, ostres, que ha contractat algú que després...
En alguns casos sí, però és que en alguns casos sí, i m'ho han demanat dones, eh? Dones que
dones dit, empresàries.
Dones empresàries o directives que m'han dit prefereixo que no sigui una dona perquè tinc un projecte molt important, amb un temps molt concret i no vull arriscar-me això. Vull dir que dones mateixes m'ho han dit. Jo anava al tema retributiu. Us puc assegurar que en tota la meva vida professional mai ningú client, si és com poden dir preferentment home, preferentment dona, però no només per un tema d'embaràs, per un tema d'equitat interna, per un tema d'equips, per un tema de preferències que puguin tenir per equilibrar les estructures, mai m'han marcat una diferència de sou.
Mai. Paga-li més a un home que a una
aquesta
dona.
Si és dona, li pagarem això, i si és home, això. Mai.
Llavors, aquesta diferència, d'on surt?
Per tant, aquesta diferència, jo on vaig, que cal analitzar-la, cal treballar-la, cal corregir-la,
per allò que ocupen.
Dubte, jo penso que ve més per l'evolució que pugui tenir la persona pròpiament dintre de l'empresa. Mm-hmm. No forçat per l'empresa, no també perquè diguis, ostres, les empreses ho restringeixen, per als altres factors. Però us puc garantir que mai, en aquest cas, mai m'hi he trobat amb que hi hagi una diferència de partida de pagar més a un home que a una dona.
I ha estat sincer perquè ens has dit que sí que t'han dit preferim un home que una dona.
I empreses molt grans...
Preferentment dona com, eh?
També. Ojo,
també.
I empreses molt grans, abans que preguntaves, consideren la maternitat com un factor del risc. O sigui, quan contracten en els seus equips, depèn de qui haguéssim tingut aquí avui com a tertulià, hagués comentat el tema de que a l'empresa doncs és el código rojo, com si diguéssim. Una dona amb edat fèrtil no se la contracta. Per tant, al cap i a la fi que venim a dir que la maternitat està penalitzada. Mm-hmm.
Doncs ens acaba el temps. Daniel Faura, president del Col·legi d'Ascensors Jurats de Comptes de Catalunya. Moltíssimes gràcies. És una enciclopèdia de dades, vostè.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ha donat dades, que ens ha anat molt bé.
Els auditors som així, amb evidències. Només parlem d'evidències, només.
I que ens ha anat bé per veure també una mica la situació a nivell europeu i també espanyol. Míria del Pozo, advocada, directora del programa de Ràdio Plusvalua Dones, que poden escoltar aquest programa els dijous pel matí, si no m'equivoco.
A les 9 del matí.
A les 9. S'han d'esperar la setmana que ve per escoltar-lo, i si no, per internet, a radioestel.cat també el poden escoltar. Gràcies també per venir. L'Olga Ortiz, advocada experta en lideratge femení, també moltes gràcies.
Gràcies.
I a l'Ignasi Rafel, enginyer, consultor de recursos humans i headhunter, gràcies també, i per ser sincer, també, que al final...
Per això venim.
Ha estat molt sincer. Tornem dijous que ve, a partir de les 8 del vespre, a través de Radio Estel, el Plus Valor, que ja saben que és un programa d'economia amb valors, que cada setmana els ofereix al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social de la Caixa. Que passin una molt bona setmana. Adéu.